És a dir, tots tenim Fermí la mitja punta,
sí.
I ni, qui té Olmo més?
Jo.
Jo.
Dos Olmos. La resta teniu Rashford?
No, Olmo de... Olmo de fals, jo de fals nou.
Sí. Sí, jo també. Sí.
I Rashford d'extrem esquerra.
Això mateix.
Ah, d'acord.
I la mina a la dreta.
Uh-huh. I la mina a la dreta.
No, sempre ja bé, no?
Bé, no, jo tinc la minya amb el Lewandowski i Rashford.
Jo també tinc la teva.
Lewandowski.
Jo també tinc la teva.
No va jugar un
sol minut. Després de marcar dos gols l'altre dia, ningú no...
És que no va jugar un sol minut Lewandowski, jo crec que l'estava reservant.
Jo
potser
també.
No, eh? Potser teniu vosaltres
també
raó.
També el van reservar
i...
abans de l'anada i...
Però vull dir que si Flick té clar que demà no ha de ser titular, Lewandowski li dona mitja hora l'altre dia.
Això
no?
Tens raó.
A mi això no. Em va sobtar.
Jo crec que és Lewandowski.
Jo també. Bé, doncs, De Jong, Pedri i Fermín és al mig del camp de tot.
Correcte.
Si no m'equivoco, i on variem és a les davanteres.
I al darrere, Eric, tothom.
Sí,
aquí no... Vaja, Koundé, Eric, Gerard Martín, Cancelo, bueno, que no hi ha més.
Ha dit abans.
No.
Bé, el Costa, la proposta...
Això és el que jo faria.
El que Flick,
evidentment, no farà jugar a Araújo, perquè ara ha quedat convertit a lateral.
Per tant, no hi ha dubtes ni a la defensa ni al mig del camp, amb Koundé, Eric, Gerard Martín i Cancelo. Mig del camp, De Jong, Pedri, Fernín, a la porteria Joan García, com sempre. Al davant, la minya mala de dreta. I les dues peces que varien és el davanter centre, que n'hi ha que teniu un fals nou, n'hi ha que tenim Lewandowski. Olmo o Lewandowski són les vostres opcions, i a l'esquerra que hi ha Olmo o Rashford.
Molt bé. Doncs avui la Lotto Hansi gairebé és més senzilla que els nostres gustos, perquè el que creiem que farà Flick gairebé són tants caps, tants barrets. Ara sí, el Salmurri ja s'ha quedat a jugar i ja pot anar cap a casa. Gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
Tocades les 8, hora d'actualitzar-nos. Avui hauríem estat puntuals, però s'ha volgut quedar el Salmurri a la Lotto Hansi i ho ha allargat.
El Salmurri rep sempre.
En tot cas, i menys del que es mereix. Dos minuts passen de les 8. Manel Alias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs mira, aquesta tarda estan passant coses, i és que des de les 4, que tenim ja bloquejat l'estret d'Hormuz, també ara per part dels Estats Units. Donald Trump no vol que hi circuli cap vaixell d'entrada ni de
sortida. Els iranians no l'han arribat a desbloquejar i ara també l'ha bloquejat.
Ara el bloqueja Trump, perquè clar, el que tenen els iranians és la clau de pas, i el que sí que deixen passar són els vaixells que els beneficien a ells.
Lògic.
Des de mercaderies o petroli, per exemple, per l'Iran.
I ara no pot passar ningú.
Ara no pot passar ningú que els Estats Units no vulgui, i ha dit Donald Trump que no deixarà ni entrar ni sortir vaixells que beneficiïn a l'Iran, i que si algú s'hi atreveix els destruirà, com hem vist que feia, per exemple, a la costa del Carib, amb altres vaixells. Per tant, aquesta és la situació nova que tenim des de la tarda, amb declaracions molt dures de Donald Trump, però de nou estem sempre al seu joc. Diu que els iranians aquest matí s'han posat en contacte amb ell i que tenen moltes ganes d'arribar a un acord. Ja veurem si realment és així. Amb qui ha obert una polèmica també és amb el papa, amb Lleó XIV, perquè l'ha acusat de ser molt tou, de amb les seves proclames per la pau, voler que un país com l'Iran tingui armes atòmiques. Per tant, el discurs de Donald Trump, que de moment no canvia, malgrat que la situació es va embolicant. Avui serem de nou a Washington, a l'Iran, al Líban, i també per un lloc on Donald Trump no deu estar content amb el que ha passat, que és Hongria, perquè hi ha hagut aquest canvi al capdavant del país. Peter Magyar serà el primer ministre a partir d'ara, després de 16 anys d'Orban, i es donava la situació també curiosa que tant Moscou com Washington, que això no és tan habitual, tenien com a candidat Orban. Doncs bé, ha canviat, passarem per allà, i tenim el nostre enviat especial, que és el Xavier Vilà. També pendents del cas Begoña Gómez, que ha quedat a un pas de quedar vist per judici. És el que proposa el jutge Peinado. Veurem què és el que passa. Ara està en mans de l'Audiència de Madrid, que és qui haurà de decidir si avala la tesi de Peinado, que s'ha de jutjar la dona del president. Avui fa exactament 70 anys, és a dir, va ser un dia com avui del 56 que va entrar en funcionament l'Hospital Trueta de Girona, i serem amb la unitat mòbil, parlarem amb la gerent i amb professionals que hi han estat molts anys, i també, si vols, posem una vegada més...
Però, Tu saps com t'ho agraeixo.
El Fari no te'l posa, això.
Sabia que el Jordi Costa estaria content. Primer de 4 concerts de Rosalía a Barcelona, amb totes les entrades exaurides, amb molta expectació per veure com adapta el que ja ha fet a Lió o a Madrid a casa seva, i també amb la polèmica aquesta pels fotògrafs, sí, de no poder acreditar-se.
Que consti, no tinc res contra Rosalía, al contrari, però la xapa és infame, o sigui,
no,
és insuportable, igual una
no
mica com l'Artemi.
No tens entrada, ja ho veiem.
No vaig poder. Entrada. Mira, vaig estar fent cua allà i no hi va de manera.
9 hores,
En canvi, el concert del Fari, entraves a la web i en un moment ja la tenies, el Tonito Bravo. Apa, a les 10, concert de Rosalía, però sí, jo a aquella hora preferiria escoltar el Catalunya a nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès.
Clar,
gràcies,
sí.
Manel.
A tu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
En aquesta primera hora del Tot Costa hem fet tot l'anàlisi de l'Atlètic de Madrid-Barça de demà. Per cert, que és que ara estava comentant amb el Bernat Xulé, que hi ha unes imatges de Hansi Flick on sembla que es queixa d'alguna cosa de la gespa amb un inspector. No sé si és de la UEFA, de l'Atlètic de Madrid, a la imatge no queda del tot clar. Podria ser per l'alçada, podria ser perquè no estigués regada. Però Hansi Flick, hi havia alguna cosa allà que no li acabava de convèncer.
Això em transporta, recordo una prèvia del Madrid de Mourinho, crec que va ser la del 0-2 de Champions. Estàvem allà pendents de si la gespa estava a 28 mil·límetres,
sí,
o a 30.
I abans del Chelsea si de tenia... Mourinho també, amb Stamford Bridge, amb Rijkaard.
Allà era una platja, recordo que era una platja directament.
Allà va destrossar, sí, la gespa, però sí, la del Madrid no la va destrossar, però era... si estava més alta, sí. Si tenien, me'n recordo, debats bizantins sobre si el Madrid tenia obligació de regar o no abans del partit.
Bé, la gespa del Metropolitano aquesta temporada s'hi ha queixat fins
malament.
I tot poc.
Sí.
Que
jo crec que continua estant malament.
Crec que no està tan malament, però en el 4-0 que el Barça va perdre la Copa del Rei, estava relliscava, molt malament, realment, sí, sí. Relliscava molt. Veurem com
també
està davant, en tot cas.
Que fa poc que li van preguntar a Flick per això i va dir els jugadors del Barça són responsables de triar els tacs per no patinar, i té raó, que són professionals. Jo em costa entendre que un jugador surti al canvi al minut 3 i hagi relliscat.
Doncs demà veurem com està aquesta gespa i si el Barça ha fet alguna cosa més enllà de lamentar com estava una mica... Ja et dic,
amb
gestos que feia Flick, a mi em semblava que parlava potser de l'alçada de la gespa, però amb el Bernat coincidem que no ho podem assegurar.
Això... Flick ha d'esquivar aquesta bala perquè el pobre Xavi el van cruixir.
No, sobretot
que no ho digui,
exacte, que quedi en la intimitat dels dos vestidors de l'Atlètic de Madrid i del Barça. Hem sentit Flick, hem sentit Lamine Yamal, que en aquesta prèvia ja ha dit que lluitaran fins l'últim minut i que sí, a veure si el Xolo li fa un favor i li fa un 1-1, a diferència del que és habitual, i ho hem comentat tot plegat també amb el Ricard Torquemada, el respecte al plantejament que ha de fer demà el Barça al Metropolitano. Encara hem de sentir Simeone i encara hem d'anar a Madrid amb l'Hostalric, amb la Maria Josep Hostalric, perquè ens expliqui com ho veuen des d'allà. I, com cada dilluns, Ral de Vinyó, els nostres amics de la raça rústica de Port de Casa Nostra, que us regalen un pack d'espatlla curada llescada perquè el podeu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui, el 932017474, s'endú aquest pack de Ral de Vinyó, carns i embotits.
Molt bé, doncs feia l'espoiler la Sònia. Simeone i Hostalric, som-hi.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. Benny and the Jets.
Hey kids, shake it loose together. Spotlight's hitting something that's been on to change the weather.
No, això tampoc és el Fari. 21 Pilots versionant Elton John, Benny and the Jet. Carai, ho he dit tot bé. Em semblava un miracle dir-ho tot bé. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Laia ha estat pendent avui de la roda de premsa de Simeone, també de la de Koke, el capità de l'Atlètic de Madrid. Jo diria que en general menys interessants que la del Barça, però escoltem-lo. Sí. Què hi diuen al Cantó Matarassé?
A veure, acabaríem ràpid ara mateix, sí. Perquè si haguéssim de destacar el més interessant d'aquesta roda de premsa o començar a fer titulars, Simeone ha durat 6 minuts, la roda de premsa, la prèvia a aquest partit de Champions.
És més o menys
és habitual.
La mitjana normal, eh?
Sí, però sempre esperes, ja sé que no, però sempre esperes, dius, home, potser una roda de premsa prèvia a aquest partit que és tan important. Bé, doncs no ha estat el cas i Koke similar. I en general diria la sensació de prudència, en totes les declaracions, com si no volguessin dir res que no es pogués interpretar com un excés de confiança, malgrat aquest avantatge que tenen de 0-2 de l'anada. És cert que Simeone no ha donat pistes, cap ni una, no ha respost cap dels interrogants i les preguntes que us fèieu de plantejament, de com reaccionaria si encaixaven un gol ràpid del Barça, i tot això, no ha respost res de tot això. Sí que s'ha mostrat, evidentment, confiat en el seu equip i també convençut que els jugadors saben perfectament què han de fer per guanyar demà el partit al Barça, y ahora el sentireu, la fórmula pasa básicamente, seguretat y la fe.
Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación. Después empieza el juego y evidentemente todo lo que podemos decir queda atrás, porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. Así que fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos.
Es fenomenal, porque... No és si ell sortirà a pressionar, no és... Bueno, jo puc voler pressionar, però si ells juguen millor, home, ens ha fotut, clar. Efectivament, d'això va el futbol, que juguen els dos, però la pregunta és si tu sortiràs a pressionar d'una manera proactiva o sortiràs a remolc, que és un dubte raonable que ja hem comentat abans que genera a Simeone. Què més
diuen? Doncs res, sobre això res. De l'11, cap pista, li han demanat per Oblak, que com dèieu tornava a la convocatòria, a veure si jugaria o no. Ha dit que fins demà a les 7 no dona l'11 i que per tant no volia tampoc dir res, si seria ell o Musso que cobés la porteria. De l'equip res. Pubill, recordem que és baixa per sanció. Li han demanat per aquesta circumstància que té pocs centrals, bàsicament l'Englé i l'Enormand, però tampoc, bé, doncs són els que hi ha i els que té per rejugar, si no hi ha cap canvi sorpresa d'última hora. I a partir d'aquí sentirem un altre fragment de Koke, que és el capità de l'equip i que ha admès, home, la importància d'aquest partit per l'Atlètic de Madrid i sobretot perquè podria ser molt important per la història del club.
Es un partido que puede entrar para la historia, ¿no? Obviamente jugar unos cuartos de final de Champions, intentar poder pasar a semifinales de la Champions League es algo increíble y también algo histórico también para el club. Entonces nos focalizamos solamente en este partido, no pensamos en la final de Copa, no pensamos en lo que puede venir después, sino en este partido afrontarlo como una final, como siempre afrontamos todos los partidos y es lo que vamos a hacer mañana, jugarlo como una final y ir al por el partido para ganarlo.
Té raó la Laia que els discursos de l'Atlètic de Madrid, i em sembla molt bé que sigui així, estan mesurat a la lletra per no semblar que tens un excés de confiança, però també us diré que sovint ja tinc la sensació que és, vaja, que amb 0-2 com si no fossis favorit, vull dir, com, no fos cas que assumissis una responsabilitat.
No volen mai sentir
això.
Ho dic perquè
jo sento parlar de la temporada de l'Atlètic de Madrid, ara li preguntarem a la Maria Josep Postelric, no? Molt bé a la Copa, raonablement bé a la Champions fins on som ara, però clar, és que van a 20 no sé quants, 22 punts del Barça a la Lliga.
Però les seves reflexions jo crec que tenen un sentit. Van guanyar 4-0 un partit d'anada i el van perdre, i van perdre la tornada per 3-0.
Sí, sí. No.
Té tot el sentit del món,
això
que
no,
si jugues contra el Barça...
No critico la prudència, que em sembla bé, jo també ho faria, però la sensació és com si, el que deia la Laia, com si no poguessis dir que ara mateix tens la paella pel mànec.
Com que apareixen avui dient... No?
És un milagre.
Si ens remunten, mira, és un miracle.
Això hauria estat...
És l'article aquest de l'Iñaco, no?, que diu no s'ha de donar mai per viu.
Sí, em va fer molta gràcia.
És això.
Sí,
sí, sí. No volen, està prohibit. No, sí, no, mai, sí. Encara que li treguin 10 punts
van
al segon.
Van al seu ADN, no sentir-se mai favorits.
Mai són favorits, mai són candidats, mai són res.
Rodes de premsa de 6 minuts. Jo crec que Simeone ha fet així, ha dit, ostres, Lamine i Flick a la prèvia... Anem a mantenir aquí...
Bé, ell ho hauria fet en qualsevol cas, s'ha de dir.
Sí, però
això...
que ja va dins de la seva manera de gestionar aquest tipus d'escenaris.
Laia, alguna cosa més?
No, tampoc li han preguntat en cap moment si se sentien favorits. Vull dir, jo crec que els periodistes que eren a la sala de premsa ja sabien que no tocava. Llançar
preguntes tampoc és... No. Tampoc cal. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Començo per qui on érem. Forma part de la idiosincràsia, no sé, de Simeone per descomptat, no sé si també de l'Atlètic de Madrid, de ser extremadament prudents i no... Vaja, jo creia abans de l'eliminatòria que el favorit era el Barça, però em sembla molt evident que ara és l'Atlètic de Madrid. I no veig cap intenció d'assumir-ho públicament. No sé si és si ho interpreto correctament.
Sí, i està molt bé que no hi hagi un excés de confiança, que no es mostri un excés de confiança, per això està l'aficionat. Vull dir que no estan ni els entrenadors ni els jugadors. Bueno, és una estratègia que l'Atlètic de Madrid històricament ja ha funcionat. Quan es guanya se celebra, però mentrestant és veritat el que dius. El partit d'anada, per exemple, el partit de la Copa, el favorit era el Barcelona i, bueno, i tampoc en aquells moments es va parlar de favoritisme ni res de res. Vull dir, és una paraula que si avui se li hagués preguntat en roda de premsa per la condició de favorit de l'Atlètic de Madrid, tot i el 2-0, jo crec que hagués dit no són favorits.
Sí,
I per dir això, doncs millor callar.
I estic d'acord amb tu. Escolta'm, a veure si ens pots ajudar a endreçar tots aquests dubtes. El Barça en té uns quants, l'Atlètic de Madrid també, bàsicament perquè recupera efectius, però és evident que no estan al 100%. A la porteria, tu creus que recuperarà Oblak o que es quedarà amb Musso? No.
Jo tinc la impressió que es quedarà Musso. Per què? Bàsicament perquè té ja el ritme adquirit, el ritme competitiu adquirit. Oblak està amb l'alta mèdica, però encara li falta ritme, clar, lògicament, perquè té només el ritme de l'entrenament, però no de la competició. Jo crec que és el partit suficientment important com per no jugar-te-la. I com que Musso ho està fent força bé i dona molta seguretat, doncs per què canviar el que t'està funcionant? Jo crec que l'aposta serà per Musso.
Al mig del camp tornen Barrios i Cardoso. Te n'imagines algun de titular o veus Coque Llorente com en el... No, eh?
No. Barrios porta des
molt
del 5
temps.
De febrer
sí.
De baixa. No, vull dir, ha començat a entrenar, bueno, va mantenint el ritme, però... En tot cas, a lo millor a la final de Copa, uns minutets, allò, si la cosa està bastant endreçada i funciona bé, però no, demà ja et dic jo que no, perquè a més és que és molt arriscat, no té tampoc ritme, vull dir que no...
I Cardoso tampoc.
A lo millor alguns minuts allò residuals, però no. M'encanta que t'hagis saltat els dos defenses.
No, ara hi anava, però és que aquí no hi ha... Crec que no hi ha alternativa aquí, no?
Efectivament, no hi ha alternativa.
És a dir...
És el més vulnerable que hi ha. Lenormand, que és veritat que ha anat de menys a més, bé, correcte, però el tema l'Inglé té la seva història.
Té la seva història, vols dir que provoca atacs de cor?
Certa incertesa, sí, home, lògicament.
Però Simeone ja ha confiat força. No, però...
Contra el Barça fa una passada de gol, no? L'últim partit
No,
no, tots coneixem el que és l'anglès.
Jo
aquí m'he fet un tip d'estripar l'anglès quan...
Però l'anglès que arriba al Barça, jo crec que...
No, l'anglès del Sevilla...
No, i el primer...
La primera temporada
del Barça. La primera temporada del Barça...
Una trapitjada, una mà, un no sé què...
Hi ha un moment... Hi ha un moment en què jo desconec per què aquest nano perd totalment la confiança en ell mateix i comença a fer això que diu el Dani. Però després, Maria Josep, quan arriba a l'Atlètic de Madrid, hi ha una bona temporada que l'anglès és capità general.
No t'ho pensis, gens ni mica, no. El que passa és que, quan no et queda més remei que confiar o donar confiança a un jugador perquè tampoc no tens gaires alternatives, hem de recordar que ell arriba quan encara... Vull dir que la defensa és la línia més vulnerable que té l'Atlètic de Madrid, no? I o li dones confiança i li fas veure que és important, o si no és que no et serveix de res haver-te fet amb els seus serveis, no? Per tant, el fet de que hagi jugat no et refis i no s'ha d'interpretar com que sigui un inqüestionable per Simeone, com per exemple sí que ho és Molina. És que lo de Molina tampoc s'entén i en canvi és un... és un jugador amb el qual Simeone confia moltíssim. Sí, sí. No és el cas de l'Inglet. El cas de l'Inglet ha comptat amb ell quan no li ha quedat més remei.
Molt bé, doncs així estan els problemes de l'Atlètic de Madrid, els del Barça ja els hem comentat abans, i l'Atlètic de Madrid, sobretot a l'eix de la seva línia defensiva, ens ha explicat la Maria Josep, que en té uns quants. Segurament la Maria Josep no ho veu igual, però tant de bo ens podem agafar a l'Englet i a l'Enormand com a esperança del Barça. Maria Josep, gràcies, una abraçada.
Vinga, només una cosa, recordeu que... Sí, només, l'Atlético de Madrid és el millor equip local de la present edició de la Champions, amb un promig de més de 3 gols per partit al Metropolitano. Què vol dir això? No es marcarà en pas demà 3 gols, em penso, no? Però que, vull dir, això sí que dona suport a la teoria de que és favorit més enllà d'altres qüestions,
sí,
no?
Sí, que Simeone no ho diu, Simeone no ho diu, però tu creus que l'Atlético de Madrid és favorit,
Jo crec que és favorit, ja. Sí, perquè la Champions que està fent el Metropolitano és una bona Champions, és una bona competició, i tenint en compte que el Barcelona sempre encaixa a tots els partits d'aquesta competició encaixat, doncs, home, tot fa pensar que demà també l'Atlético de Madrid serà capaç de marcar, com crec que també serà capaç de marcar el Barcelona perquè ho necessita. No. És una simple qüestió numèrica. Clar, vull dir
que passa si marca l'Atlètic de Madrid, el Barça ja necessita com a mínim 3 per anar a la pròrroga, efectivament. En fi, esperem que aquesta estadística demà perdi vigència. Maria Josep, gràcies.
Una abraçada, adéu.
El baròmetre.
Va, per tancar ja la prèvia d'aquest Barça Atlètic de Madrid, farem un baròmetre express. Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda.
Avui per preguntar-te per Clément Turpin, que és l'àrbitre francès que arbitrarà aquest partit de demà. El de la setmana passada no semblava que tingués males referències prèvies, el Bodan Kovács, després va fer un autèntic recital. Què podem esperar de Turpin?
No té res a veure un àrbitre amb l'altre.
No?
Clément Turpin és
aquest és el bo.
Aquest és absolutament top. Per mi, el millor del món, juntament amb Marciniak, sempre que dic el millor del món, no m'acaba sortint bé la cosa, però per mi
és... Marciniak no és el del doble toc de Julián?
Sí,
Marciniak era el del doble toc, però avui tenim a Clément Turpin, que és un àrbitre d'absoluta garantia, ha xiulat 3 Eurocopes, va camí del tercer Mundial, on és un clar candidat a xiular la final si França no passa de quarts. Un àrbitre que ha xiulat final d'Europa League entre Villarreal i Manchester United, una final de Champions entre Liverpool i Madrid, i sobretot el perfil que té és extraordinari perquè és molt secundari, un perfil molt baix, però al mateix temps entén perfectament el joc, no es deixa intimidar, controla l'escenari, sap com guanyar-se la confiança dels jugadors sense fer escarafats, i per tant jo crec que és un àrbitre que en aquest partit concretament el seu perfil va perfecte. Suposo que hi haurà un ambient molt tens i molt calent demà al Wanda, no li afectarà per res. En aquest sentit jo crec que és una bona designació pel Barça, pel fet de que l'escenari, el context del partit no li afectarà gens a la presa de decisions, i per tant millor àrbitre impossible pel Barça en aquest Atlètic Barcelona.
I veurà les mans?
No ho sé, perquè al final quan hi ha una persona es pot equivocar, igual que els jugadors, i no puc garantitzar que no hi hagi polèmica o que no cometi errors, però sí que d'entrada el que garanteix és un arbitratge força equànim, amb molt de sentit comú, i que un altre punt a favor en aquest sentit és que, tot i que sigui permissiu en el joc en quant a deixar jugar, a no assenyalar molts contactes, sí que marca molt bé la línia de fins on poden passar els jugadors, justament el que no va fer Kovács al Camp Nou. És a dir, no permetrà que l'equip de Cholo Simeone munti allà un circ a base de patades, a base de protestes i a base de la banqueta aixecada cada jugada que un jugador vagi al terra. Llavors, crec que el Barça pot estar molt tranquil amb l'arbitratge, no amb les decisions arbitrals, perquè això té un punt aleatori, però sí com a mínim amb l'àrbitre que han escollit per aquest partit.
Molt bé, doncs garantia de Fàbregas, Capelles, que diu que ens han posat el millor àrbitre del moment. Tant de bo que demà tingui sort. Joan, molt ràpidament, la jugada del cap de setmana, com a mínim a Madrid, és el nou penal de Vitor Reis sobre Mbappé. Ignorarem, tot i que ja n'han fet causus belli, que Mbappé ha tingut sang, pobre, i ens centrarem en si per tu el colze que llança Vitor Reis és suficient per ser penal o no.
Jo crec que no és una cosa que es pugui ignorar, perquè la sang ve produïda per aquest cop de colze. Llavors...
Sí, home, però vull dir que hi ha jugadors que es fan sang perquè el futbol és un esport de contacte i no per això ni els han fet falta, ni els han fet penal, ni els han agredit.
Ja, veig ja... que em vols condicionar el meu veredicte no. I no ho aconseguiràs.
No. Mira, et sorprendré, per mi és penal.
Sí, per mi és penal també, i a més a més crec que és una jugada
però,
de
però no perquè tingui sang al nas.
No, té un trau a la cella.
És igual, sí. Doncs un trau a la cella.
Jo crec que és un cop amb el braç, que tot no crec que sigui voluntari ni molt menys, però sí que el que fa és tallar la carrera del jugador del Madrid, que l'àrbitre no veu, no és tan fàcil de veure al camp, però jo crec que és una típica jugada de bar en què li pots mostrar a l'àrbitre una cosa que no ha vist, i a part el fet de que hi hagi sang en aquest cas, el que et demostra com a mínim és que el contacte ha sigut prou contundent perquè com a mínim mereixi la targeta groga. Per tant, jo crec que era jugada de bar, té raó el Madrid a queixar-se, i el Verola Rojas que xiularà la final de la Copa del Rei.
És cert que l'àrbitre està a prop, i el primer que diu és que no hi ha penal. És ell, jo crec que ell veu
mira,
el cop.
No,
perquè
igual, mira, baix,
mira els peus. Pot sí, ser mira els peus.
També et dic que arriba un punt que els àrbitres, quan un jugador es dedica a caure a l'àrea sistema, t'ha de condicionar. Sí, és a dir, ara aquest tio...
Va caure quatre vegades abans.
D'acord que ui, té sang. És raonable dir, home, la castanya li han fotut. No sé si és penal o no. Però algú...
N'hem parlat aquesta temporada que el Madrid té dos jugadors, Mbappé i Vinícius, que tenen molta tendència a tenir lipotímies a l'àrea, que de tant en tant els hi fan penal, és cert, però aleshores passa això, que els àrbitres ja van condicionats.
És que crec que aquesta condició és positiva en el sentit que els àrbitres estudien els equips i els jugadors i saben que cada cop que Vinícius cau al terra, 9 vegades és una piscina. Llavors, és normal que no és jugada que no sigui prou clara, doncs, i si tens algun dubte, doncs penses que o s'ha tirat o exagerat la caiguda. Per tant, entenguen el xiuli, però crec que era una intervenció del VAR.
Sí, estem tots d'acord, eh?
Sí, sí.
Molts.
Sí.
Doncs això...
Gran punt de Girona.
Sí, i tant.
Gran punt. Mirant com han guanyat tots, després.
Com?
Mira, ha guanyat el Sevilla, ha guanyat el...
Ah, sí. Molt bon.
Encara tenen tant l'Espanyol com el Girona molts equips per darrere, però és cert que han de fer els punts que els hi falten.
Però us heu fixat que pel gol a Verage no estan ben classificats?
A la taula l'Espanyol surt per sobre.
Per cert, que el nostre estimat cap d'esports m'ha fet saber que tot té un sentit. No sabem quin, però en deu tenir algú. Dit això... Em sembla que el Girona està a 3 punts del Getafe, que està en posicions europees.
Sí,
vull dir que
el Getafe juga ara, no?
El Girona i l'Espanyol.
Sí, no, però ho deia pel Girona perquè ve
d'enrere cap endavant.
Jo en cap moment m'he plantejat que l'Espanyol pugui baixar i el Girona no fa tantes setmanes que ho veiem, que el veiem lliure de preocupació. Fàbregas Capelles, abraçada, gràcies.
Una última cosa.
Ah, Peris, digui'm.
Dimecres no tindrem secció perquè Turpin farà un gran arbitratge, però potser tindrem secció dijous.
Per què?
Perquè l'àrbitre del Bayern Madrid és tot el contrari a Turpin.
Qui és?
És el senyor Vincic, com el president de la UEFA.
No sé qui és Vincic, però he vist un tuit de Sergi Soler i he pensat, a veure...
Tampoc és molt rellevant, de veritat.
Vincic i, atenció, Van Bokel al bar. Tot això ho sé pel Sergi, jo no sé res d'això.
Vincic és un autèntic ídol per mi, perquè és un àrbitre que amb un nivell pèssim ha aconseguit xiular mundials, Eurocopes, finals de Champions,
Déu-nés,
i segueix competint al màxim nivell, ser eslové està a la moda.
Ah, amic.
Tot queda Eslovènia, en fi.
Van Bukel en el bar, en aquell mateix partit.
Aquest ja és per un altre problema. Sí,
aquest és el de l'Inter, no?
Sí, és
el de l'Inter.
Amic del Barça.
En fi.
I de Xavi.
Aquest no és alemany. German referee, thank you, eh? Hosti, Flick, quan li toquen la pera amb els arbitratges, també es posa flamenco. Sí. En fi, ara sí. Joan, gràcies.
Adeu.
Per cert, que no ho he dit, que l'Aina Grau m'ho ha fet saber fa estona, el Francesc Albagés és el guanyador del lot Ral d'Avinyó que regalem tots els dilluns. Em va molt bé aquest comentari del Bayern Madrid. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A la Sònia no li anava tan bé.
Sí, sé que em va bé.
Qui ho té més difícil per remuntar l'eliminatòria de Champions, el Barça o el Madrid? La nostra audiència diu...
Doncs 41% al Barça, 59% al Madrid. Aquesta és, vaja, els vots que hem rebut avui.
Sí.
A Twitter, el Jordi Durant diu...
A tu et sembla més difícil la tasca del
Madrid? No comenceu, sisplau, sisplau. No comenceu amb els miracles.
Sisplau. És que ahir a la del Madrid, segurament en un acte d'imprudència, vaig dir que era impossible. Me n'estic penedint.
Qui és millor, qui, pel Barça o el Madrid?
El Barça. El Barça.
Qui és millor, qui, pel Bayern o l'Atlètic Madrid?
No, no, és que
és molt més difícil.
Home, no.
A mi... Sí, home, sí.
No, home, no.
És millor
per
qui pel Bayern.
Per tu és difícil el Barça?
És millor qui pel, per, és millor qui pel
per
Bayern?
Mi, sí. Per passar?
Per passar molt més difícil. Fotem,
però que vas al camp del Bayern.
Bueno, però da igual.
Vaja, ara no... Ara
no,
no.
Ara no, entre vosaltres meu... dos, aquí hi ha algun cable que no, que s'ha desconfigurat.
El meu únic dubte aquí era que hi ha per sobre del miracle, perquè si...
No, la impossibilitat, ni amb Fàtima no ho arreglem,
això. D'acord. Sònia, ja pots continuar.
Sí, gràcies. Quina tarda que porteu. Sí. Jordi Durant diu, qui ho té més difícil, el Madrid? Qui té menys possibilitats, el Barça? La diferència entre Bayern i Madrid és inversament proporcional a les ajudes que històricament rep dels àrbitres. Amb el Barça passa al contrari, superior a l'Atlético, però les ajudes li van en contra. El Damià diu, sens dubte, el meu pareu té més pelut al Madrid a Múnich que al Barça. En els últims anys ha guanyat diversos cops el Metropolitano amb marcadors que serien suficients. Al Madrid no li recordo cap victòria a Múnich, de tota manera, decidirà la UEFA. Això sí que ho tinc clar. El Biel diu, quan més penso que el Madrid ho té negre, més records pertorbadors em venen al cap d'accidents inexplicables de rivals del Madrid, errades infantils de porters, relliscades inoportunes de defenses i, com no, decisions arbitrals. El Lluís diu, ho sento pel Bayern, però li sortirà el 36 i el Barça, com que no és capaç de mantenir la porteria zero, no li veig futur. Tant de bo m'equivoqui de dalt a baix, però les polèmiques sempre cauen del mateix costat. A Instagram el Juan diu, pels resultats d'anada adversos no crec que passin ni el Barça ni el Madrid. I el Bayern està molt fort i l'Atlético de Madrid al seu camp és un fortí. L'Àlex diu, estadísticament pel Barça és més difícil, és un 0-2, però per sensacions i jo que el Barça ho té millor. La dosi de mala sort ja l'ha gastada al Camp Nou. I acabo amb l'Immanol, també a Instagram, que diu, a Madrid, perquè el Bayern no és l'Atlético. Tot i així, el Barça no sembla que se'n pugui sortir, perquè és evident que el club no té cap pla per guanyar una Champions. Tant de bo m'equivoqui.
Què vol dir que no té un pla per guanyar? Vaja, no sé quin és el pla per guanyar la Champions, més enllà de fer una plantilla millor, però és evident que ara mateix no...
Bueno, doncs a mi no li acaba de...
Ja, no, evidentment, però... És igual. En fi, que de cada 10 oients del Tot Costa, 4 creuen que el Barça ho té més pelut i 6 que el Madrid ho té més difícil a Múnich. És bastant equilibrat, tot i que jo crec que ho té més difícil al Madrid. En fi, aquí a la taula algú creu que... El Marcos creu que ho té més difícil al Barça?
Per mi sí.
Sí?
Sí.
No, Dani? Jo crec que...
No, jo ja t'ho he dit, que per mi és millor equip al Bayern i és pitjor equip al Madrid que al Barça. Per mi està claríssim.
Avui estem totalment d'acord.
I aquí coincideixo amb vosaltres, que ho té millor el Barça, ho té pitjor el Madrid, per tant, també penso que hi ha un gol menys de diferència i que això et pot marcar que en un accident tu sí que pots guanyar un partit per un gol.
Sí, sí.
Però vaja, però després has d'anar a la
pròrroga. L'accident hauria de ser de dos. Hem vist accidents molt superiors del Madrid, per descomptat.
I després hi ha allò que sempre diem, que és la Champions, i el Madrid a la Champions, els miracles es produeixen en aquest cas.
No, i que el Bayern, que a mi em va impressionar com va jugar el Bernabéu, ens queixem de les deficiències defensives del Barça, i el Bayern també en té.
Has de comptar amb la d'Upamecano de cada partit, totalment, i has de comptar. Sí.
Aquesta ja està.
Efectivament. Molt bé, doncs en general estem en la línia de la nostra audiència, menys el Marcos. Sònia, fins ara.
Adéu.
Farem una pausa i hem parlat moltíssim de la Champions. Encara ens hem guardat un bocinet de Tot Costa per parlar de com queda la Lliga i una mica també de la ressaca del derbi, que ha fet una mica de mal o ha sabut una mica de greu a l'Espanyol. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Nau Albet i Marcel Borràs es llancen al món de l'òpera amb una reflexió sobre la violència.
Els Stuntmen és una tragèdia contemporània amb música del compositor Fernando Velázquez que ens fa pensar en la figura de l'heroi a través dels especialistes del cinema. Els Stunts.
Del 15 d'abril al 3 de maig al Teatre Lliure de Montjuïc.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Renew. Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals si el finances amb RCI Bank. Renew, vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Barcelona Film Fest arriba a la 10a edició. Podreu gaudir de les millors pel·lícules basades en llibres i fets històrics i col·loquis amb els convidats al festival com Willem Dafoe, Fatih Akin, Lolita o Hombres G, entre d'altres. Més informació a bcnfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Cuando ganamos todos somos pistoleros, no hay más. En el 85 estábamos más cerca del cementerio de las Corts que del Camp Nou y en el 87 pues somos todos más valientes que la hostia. No está, no hay más. Cuando pierdes te la tienes que comer, no hay más. Cuando te vacilan cuando pierdes te la tienes que comer. Así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas.
Aquest és Manolo González, després del derbi de dissabte al Camp Nou, on certament durant una estona amb el 2-1 va estar a prop de l'empat, però que finalment el Barça va acabar decantant amb un marcador clar i, diguem-ho així, les picabaralles postpartit entre majoritàriament Gavi, Pere Milla, Pol Lozano, també Fermín, doncs van acabar molestant l'entrenador de l'Espanyol, però vaja, ho va assumir amb... És el que toca. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Com anem?
Diria que no ha estat com altres cops. En el moment vam escoltar Pol Lozano emprenyat amb Gavi, però que la cosa no ha passat a majors.
No.
Va.
No.
No, no, no és que hagi quedat exactament al terreny de joc, però no ha passat a majors.
Sí, no, no. I el club hi ha malestar, he pogut parlar amb gent del club avui.
Ah?
Malestar no tant per aquestes picabaralles finals, sinó per tota la qüestió dels càntics al final del partit, aquesta mena que, de càntics i de provocacions que l'Espanyol ha entès com una falta de respecte. Bé, hi ha un cert malestar, diríem, no ha agradat, però vaja.
Mm.
Més enllà d'això, l'Espanyol sap perfectament quina és la seva lluita. Jo crec que en qüestió de pocs dies el derbi quedarà enrere i serà història, i les ganes, almenys el terreny de joc, les ciutats esportives són les de continuar treballant, continuar corregint errors per intentar aconseguir d'una vegada per totes la victòria que donaria ja la permanència pràcticament virtual a l'equip.
Sobre els càntics, etc., deixa'm dir que efectivament és evident que són estalviables, però que jo crec que hem de tenir present tot l'històric, i l'històric és que el Barça ha guanyat dues lligues a Cornellà que no les ha pogut celebrar sobre la gespa, en part perquè els mateixos jugadors de l'Espanyol ho van impedir. En l'última ocasió, vaja, recordo com si fos ara Pere Milla empenyent jugadors.
Sí,
vull dir que o ho agafem tot com a part de la rivalitat, per més que...
I que l'entrenador de l'Espanyol ha dit alguna vegada que Lamine fa teatre i també que es llença...
Ja no entraria ni tan sols en el camp de les declaracions, perquè aquí tothom té morts a l'armari. El que vull dir és que o ho agafem tot com a rivalitat o ho agafem tot com una falta de respecte, i jo crec que no té més, però vaja, ens explica l'Espanyol, ens explica el Sergi que l'Espanyol estan molestos. Pel que fa a la part esportiva, és veritat que l'Espanyol va poder acabar puntuant, però deies ahir al Club de la Mitjanit que tampoc... No és un resultat que hagi de fer mal en el tram final de temporada.
No, i no vaig acabar d'explicar bé ahir el club, crec, perquè vaig fer servir la paraula generós en relació a Manolo.
Mm.
I el que volia dir, que avui he pensat i reflexionava, el que volia dir és que Manolo atribuïa la derrota a tres accions puntuals en el cos a cos, en duels dividits, en pèrdues de... I tinc la sensació que l'Espanyol, i jo crec que de portes endins la farà, hauria de fer més autocrítica del seu joc col·lectiu, és a dir, del plantejament de la primera part...
És a dir,
que no pot ser que cada partit se'ns escapi per
tot
detall.
No sí, poden ser errades individuals.
Exacte, el tema dels detalls, que últimament totes les setmanes ens n'hem omplert la boca, ostres, 14 partits sense guanyar, no pot ser que sigui només una qüestió de detalls, saps? I per tant, i em consta que el vestidor n'és conscient i que es treballa cada setmana per intentar corregir moltes coses, però... No, i en relació al que deies, no és... Jo, vaja, a mi, pel que em transmeten, no és una derrota que hagi de passar cap mena de factura. A més, és més, com que ara l'equip no torna a jugar fins d'aquí 10 o 12 dies, perquè és dijous de la setmana que ve, té temps suficient com per pair una cosa, per treballar-ne una altra, per preparar el partit del Rayo, etcètera, etcètera, no?
Molt bé, doncs l'Espanyol, que encara està pendent de la primera victòria del 2026, però per sort ho pot veure tot plegat amb una relativa distància sobre el descens. Us pregunto, el Barça ara ja més nou, us ha sorprès la velocitat amb què el Barça s'ha separat del Madrid, o el Madrid s'ha separat del Barça, perquè han passat les dues coses? Us ha sorprès?
Per mi, el missatge d'aquesta
lliga... Vull dir que fa dues setmanes estàvem a quatre.
Sí.
No?
Però el missatge d'aquesta lliga no és que l'ha perdut el Madrid, sinó que l'ha guanyat el Barça.
No, clarament.
O sigui, l'ha guanyat...
Des que va perdre el Bernabéu a l'octubre, crec que ha deixat escapar 6 punts.
Sí, dos. A Sant Sebastià i a Montilivi. O sigui, ha fet 57 punts de 63. O sigui, és una burrada. És una burrada sense tenir el millor Rafinha, sense tenir a Lewandowski, sense tenir a Pedri, sense tenir a Joan García, que va estar dos mesos... O sigui, el missatge és que el Barça ha posat un ritme a la Lliga, que evidentment l'Atlètic Madrid ha desaparegut, això ara no es diu perquè no toca, però ha desaparegut. El Madrid...
No, sí que es diu, per mi és una autèntica aberració que l'Atlètic de Madrid, amb la plantilla que té, vagi a 22 punts del Barça.
Recordo que
això, podem parlar de si el Madrid ha llançat o no la Lliga, l'Atlètic de Madrid s'hi ha pixat. No hi ha una altra manera de dir-ho.
Recordo que l'Atlètic de Madrid, aquest estiu i l'estiu anterior,
es va gastar 400 milions d'euros.
Que sí, que sí, que és una
400 vergonya. Milions d'euros, eh? O sigui,
si és que guanyen... tu mires la plantilla de l'Atlético, bueno, i una plantilla per competir per la Lliga.
Si guanyen la Copa i arriben a semis, jo crec que ho donaran per bo.
Sí, però no, llavors... Ja
és que un objectiu que és jugar a la Champions l'any que ve.
Bueno, però si la Champions la juga el cinquè o el
sisè... Jo crec que tenen més plantilla per competir la Lliga, és a dir, un esforç sostingut, que si m'apures per guanyar una Champions, que mires la plantilla i dius... No tenen un Lamine Yamal.
Però per mi la grandesa... Per mi, ja acabo, la grandesa d'aquest Barça és que sense estar al nivell de la temporada anterior ha competit i ara mateix.
Sí.
I això és molt important.
I fer-ho contra el Madrid d'aquí d'en Mbappé. És a dir, guanyar dues lligues consecutives a un Madrid que se suposava que havia de ser la bomba, que havia d'estrossar a tothom i que ho havia de guanyar absolutament tot i que no només això, sinó que porta...
I guanyar el Madrid en el cara a cara, eh?
Correcte.
Copa del Rei, sí. Supercopa,
respecte a l'any amb el Madrid en blanc i ja veurem què és el que passa amb aquest, però és o la Champions o res, a priori.
Respecte a l'expectativa, té molt mèrit guanyar-li les dues lligues d'aquestes al Madrid, respecte al que nosaltres ens imaginàvem, també s'ha de dir que el Madrid de Kylian Mbappé està fent mèrits aquesta temporada especialment.
No, Mbappé no ser considerat un gran rival. De l'any, perquè sí. Marxar del PSG, que el PSG guanyi la Champions, que tu no guanyis absolutament res, i que per segon any consecutiu tampoc aconsegueixis assolir la Lliga, és un fracàs com una casa.
A dir això de la Champions, esperarem a dimecres, sí, però, sí, sí. Però per prudència.
Però em referia a la Champions de l'any passat.
Aquella ja la va perdre.
Jo d'aquest any no parlo, per si de cas. No.
Sense restar cap mèrit al Barça, que jo crec que a la Lliga els té tots, com diu el Marcos, és sorprenent com el Madrid s'ha despenjat de cop contra el Getafe, al camp del Mallorca, que està lluitant pel... És a dir, la sensació... No és que, jo no dic que l'hagin llançat, però els veus jugar especialment a Mallorca i contra el Girona i tu no veus un equip que jugui amb la desesperació de... Ei, que se'ns en va la Lliga.
En canvi, quan els ve el City o el Bayern...
Àngela Maria, sí.
Es transformen. Sí.
Bé, és la història una mica del Madrid en l'època moderna. Sergi, tornant a l'Espanyol, ahir vas estrenar un rècord que recorda el 20è aniversari de l'últim títol de l'Espanyol, la Copa del 2006.
Sí, senyor. Això va ser el 12 d'abril del 2006, ahir em va fer 20 anys. A aquesta hora, de fa 20 anys, hi havia grans celebracions per Barcelona, d'aquest quart títol de Copa guanyat al Bernabéu davant del Saragossa, i en aquest rècord, rècord especial perquè és un rècord temàtic sobre aquesta efemèride, una de les grans fites de la història de l'Espanyol, parlem amb cinc protagonistes, que són Miguel Ángel Lotina, l'artífex, bé, el tècnic, que aleshores era l'Espanyol, Pablo Zabaleta, Ferran Coromines, Zabaleta és molt divertida la història dins de l'autocar. Si escolteu el rècord, bé, el podcast ja ho descobrireu. Coromines, que va fer un dels gols, Ballart, que també va entrar al Bernabéu amb alguna copa de més, ho expliquen en el reportatge, i Eudal Serra, que és qui va narrar tot allò, no? I la veritat és que ha quedat una cosa molt, molt divertida.
Doncs queda pendent d'escoltar-ho, perquè segur que serà xulo. El Sergi s'està multiplicant en aquests últims dies de feina, rècords, el derbi, sí. I ara de seguida ens parlarà de tenis.
Em té per tot el Sergi.
Tot això ho trobareu a l'app i al web de Catalunya Ràdio, eh? Espanyol reservat.
Molt bé. És Espanyol reservat, eh? No és
sí.
Error meu.
Ho he volgut matisar perquè... És que jo també, Jordi, m'he endut per mentre ho explicava, per la idea de rècords.
No.
Perquè és que s'assembla molt a un rècords, però no és un rècords.
D'acord.
És un nou capítol del podcast Perico de Catalunya Ràdio Espanyol reservat.
No el busqueu al calaix rècords, al calaix Espanyol reservat. Sergi, no et belluguis, que ara parlem del Godó.
Abans de deixar-vos marxar, vull que quedi comentat al Tot Costa una de les notícies del dia, que és que a Alemanya tindran la primera entrenadora alemanya de les lligues top d'Europa, Marie-Louise Etta, que entrenarà l'Union Berlin. A partir d'aquí, final de temporada. Estava previst ja que agafi el femení a final de temporada, perquè ara era l'entrenadora de la sub-19, però en aquest impàs, diríem, ara tindrem unes jornades amb una entrenadora, que és una cosa absolutament inèdita històrica, a les lligues tops.
Però si ho fa bé, llavors entenc que la mantindran. També és
de
que
moment,
clar,
estava previst que agafés el femení, però cal veure com ho fa, exacte, perquè crec que estan a mitja taula i del que es tracta és acabar de salvar-se l'Unión Berlín. Estan a mitja taula, estan a molts
avall,
punts, sí,
no?
però estan a bastants punts del perill de descens. Vull dir que jo crec que salvar-se
no
salvaran.
No seria un miracle.
No seria un miracle.
No necessita un miracle la senyora.
No, programa portem amb aquest tema.
Molt bé.
Bueno, tornem el dilluns que ve, no?
Sí, deixem marxar el Marcos i l'Anaïs. El gol sud està molt cansat avui. Marcos, Anaïs...
No,
també marxes.
Molt bé.
Gràcies a tots.
Adeu.
Una pausa i encara hem de parlar de tennis, de la París-Roubaix i de golf. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El 18 i 19 d'abril torna Lactium al Parc Jaume Balmes de Vic.
40 formatgeries artesanes, més de 250 formatges per tastar i comprar, tastos guiats amb els millors formatges catalans, espectacles familiars i música en directe.
Viu la festa del formatge artesà. T'esperem els dies 18 i 19 d'abril a Vic.
Consulta el programa a vicfires.cat.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb fundes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
Llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tivoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Esprint final del Tot Costa, que ens torna a portar les instal·lacions del Tennis Barcelona, Sergi, perquè avui ja ha començat el Godó, encara sense les grans patums, però amb algun protagonista destacat, com Stan Wawrinka o com aquest madrileny que ho està patant força bé, en Rafa Jódar, que vaja, s'ha pentinat Munar.
S'ha pentinat Munar, però vaja, amb un vist i no vist, l'últim partit de la pista central, eh? Sí, és un 6-2. I l'altre dia em sembla que va fer semifinals a Marrakeix, ho dic de memòria ara. Bé, en tot cas, sí, per mi el gran nom del dia, vaja, l'esperàvem amb candeletes, el de Wawrinka. Uh-huh. A veure, no ens enganyem, molt lluny del Wawrinka que vam veure fa uns anys.
41 anys.
Però vaja, guanyador de 3 grans slams que s'ha acomiadat del Tennis Barcelona en l'any de la seva retirada. Aquí ja no el veurem més. Ha rebut fins i tot un homenatge al final del partit, i escolta'm, et diré una cosa, Wawrinka és el 107 del món ara, i jugava amb Cameron Norrie, que és el 24è del món. hi ha hagut moments en què l'ha tractat de tu a tu. Vull dir que aquell revés a una mà que tant ens va enamorar de Wawrinka encara l'ha tret a passejar en alguns cops i ha fet embogir una mica alguns, en alguns moments els aficionats de la central. Ha acabat perdent entre set, vull dir que el segon l'acaba guanyant Wawrinka al tie-break.
I la classe tenística de Wawrinka està fora de dubte. Un tio que ha guanyat Grand Slams en plena era Big Three és per posar-se dret.
Sí, sí, i la veritat és que ens ho hem passat molt, molt bé. 2 hores i 35 minuts de partit, i ha estat per començar la setmana del Godó, plata estrella, i tornar a veure Wawrinka, doncs ha estat un plaer. Més enllà d'això, i més enllà del que deies del jove madrileny Rafael Hodar, doncs poca història més. Tots els caps de sèrie comencen demà. Mousset, Alcaraz és el primer. El segon és Musetti, Rublev, Àlex de Minyor i Khachanov. Són els 5 primers caps de sèrie. Tots jugaran demà. Alcaraz, que per cert ha fet roda de premsa a 4:45, juga demà, debut amb un jugador que ve de la quali, Otto Virtanen, és finlandès. I un Alcaraz que se l'ha vist un punt cansat, tant física com mentalment, tot i que ha dit que ve amb molta il·lusió i moltes ganes, perquè, entre altres coses, té la motivació de recuperar el número 1 que li va prendre Sinner ahir. Si guanya Godó, si guanya el Godó, si guanya Barcelona a la final de diumenge, per això hi ha d'arribar, i que també ha reconegut que, en relació a aquell episodi que va patir a Miami, que se li va veure, doncs, se'l va veure molt desgastat mentalment, doncs ha reconegut que a vegades li és difícil controlar les pròpies emocions a la pista, i que després se n'adona que són coses les que diu o pensa que no les acaba processant bé, és a dir, que no són reals d'alguna manera, no? Però vaja, que ha reconegut que en alguns moments s'ha trobat saturat mentalment, ha dit literalment.
Molt bé, no és el primer cop que ho diu. A veure quin és el rendiment del murcià en aquest Godó, del qual evidentment és la gran estrella. Demà més, gràcies, Sergi.
Adeu.
Del Godó a la París-Roubaix, Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Amb el temps just per preguntar-te per què, si tots esperàvem que guanyava Pogacar, va acabar Van Aert, i per què vas dir que el públic ciclista se n'alegra?
Ah, mira, la resposta tècnica, he parlat amb el Fletxa ja, demà el sentirem a Radio Volta. Pogacar va córrer molt bé, però de 9 i mig per arribar al 10 no va dissenyar bé l'esprint final. A dins del velòdrom de Roubaix s'han de fer les coses diferent, i per tant Pogacar té un esprint final a millorar, almenys al velòdrom de Roubaix. Per això va guanyar Van Aert, que sí que ho va fer bé. I perquè és el més estimat, perquè ha superat una llista llarguíssima de lesions, de contratemps, de segones posicions, perquè sempre ho dona tot, perquè rendeix a tots els terrenys, perquè sempre treballa pels seus companys, i perquè, a més, a vegades guanya. És un tio molt estimat. Avui a les 6 del matí, m'ho deien a l'hotel a Flandes, una senyora gran, que els seus nets i el seu marit havien plorat amb la victòria de Van Aert.
Caram, doncs això segurament explica aquest desig dels aficionats ciclistes que...
A casa nostra n'hi ha molts, de fanartistes.
Ho sé, però que tots esperàvem amb el morbo de veure si Pogacar completa quadra el cercle, i no ha pogut ser. Un altre any serà, perquè...
Home, la bona notícia és que haurà de tornar.
Això mateix. I a veure si l'Isaac també hi pot tornar, que s'ho ha passat pipa aquest cap de setmana a França. Isaac, gràcies.
Una abraçada.
Abans d'acabar, un altre protagonista del cap de setmana ha estat Rory McIlroy, que ha guanyat per segon any consecutiu el Masters d'Augusta. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. McIlroy és el quart golfista de la història a guanyar el Masters d'Augusta 2 anys seguits. El nord-irlandès va començar el cap de setmana amb un avantatge rècord de 6 cops després de la ronda de divendres. Tot i perdre marge dissabte, va demostrar maduresa en la jornada final i va acabar el torneig amb un -12. Amb aquest nou èxit, McIlroy consolida el seu domini actual a Augusta i es converteix en el primer jugador en fundar-se la jaqueta verda en 2 edicions consecutives des que ho va fer Tiger Woods l'any 2001 i el 2002. Pel que fa a la representació espanyola, Jon Rahm ha estat finalment 38è amb -1 i Sergio García ha acabat 52è amb -8.
Gràcies, Míriam.
A vosaltres.
Sònia, remata-ho.
Doncs gespa massa alta, sembla dir Hansi Flick. No, sembla dir no. És el que li sembla que li assenyala l'inspector de la UEFA perquè li fa el gest amb els dits que la veu un punt alta aquesta gespa del Metropolitano, en unes imatges que han transcendit de l'entrenament del Barça. Allà hi era el Bernat Soler, ens ha explicat com afronta l'expedició aquesta visita a Madrid. Hem sentit les declaracions de Lamine Yamal, que diu que s'ha de tenir cap, que no es tracta de marcar 7 gols, que només en necessiten 2. Alguns els hi sembla un miracle haver marcat 2 gols al Metropolitano, però sembla ser que els jugadors ho veuen factible. Veurem, perquè és evident que l'Atleti de Madrid és el favorit, tot i que el perfil dels seus protagonistes també els hem sentit, de Simeone i de Coque, ha estat el de, això no està ni molt menys fet, portem un avantatge de Barcelona, però a veure què passa demà. Ho hem comentat, hem analitzat quin ha de ser el pla de partit del Barça amb el Ricard Torquemada, el Torquelab, i hem volgut buscar la perspectiva des de Madrid amb la Maria Josep Hostalric, tot plegat comentat amb el Marcos López, el Dani Sanabra i l'Anaïs Martí.
Estan acollonits amb la defensa, això és bo, això està bé, això em dormiré més content avui.
Estan qui?
L'Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid amb
si
la defensa.
Si l'Englet, que si l'Enormand...
Ah, no, clar, exacte, ja ens ho explica l'Hostalric.
Més que nosaltres.
Que, home, si tens l'Enormand i l'Englet en defensa, és normal que puguis pensar que... fins i tot Lewandowski podria marcar un gol. No, faig broma que Lewandowski apareix sempre en els grans escenaris. Veurem què és el que fa demà. Encara ens queda un programa per analitzar tot això. Sí. Demà a les 7 de la tarda.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparici i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb versió de butxaca, taloners de la TDT d'aquest Atlètic de Madrid-Barça. Hansi, demà, t'ha agradat el programa d'avui?
Muy bien, buen trabajo.